del passaport, el que passarà és que el govern es tornarà a veure abocat a restringir horaris dels gimnasos, dels restaurants, etc. I això també serà un nou desastre, especialment tenint en compte que venen els dies de Nadal, no? Per tant, és important el que passi. I jo crec que abans que això, és a dir, que el govern o que l'Estat obligui a vacunar-se la gent és molt complicat de defensar. Però que les empreses obliguin els seus empleats, jo ho trobo absolutament justificat. Per una raó de supervivència de la pròpia empresa. És a dir, tu imagina't que en un bar, un cambrer no es vol vacunar.
Però és que aquesta és la realitat, eh?
Sí, sí. Però, no? un bar en què un cambrer no es vulgui vacunar és un risc per tota la resta de plantilles i pels clients, no? Llavors, jo crec que això és un tema que des del punt de vista sindical a Itàlia ha plantejat un conflicte, però jo crec que és lògic que, perquè, clar, podem pensar en tot tipus d'empreses, no? Però hi ha empreses petites en les que una empresa de 5 treballadors, si un no es vol vacunar, perquè no oblidem una cosa, el no vacunat és el vehicle que utilitza el virus per mutar. És a dir, el virus, els que estem vacunats ara, amb nosaltres no li costa desenvolupar-se, però quan enganxa un altre, dintre d'aquell cos humà, és com ell se sap mutar. I, per tant, llavors, aquella altra persona infectada és un altre risc pels que sí que estan vacunats, però que s'havien vacunat quan el virus tenia una altra mutació. una altra fórmula, diguem,
sí, sí.
Per dir-ho de manera, no? Llavors, per tant, jo crec que i a Itàlia ha hagut conflicte, però jo crec que és lògic. Mira, ara ha sortit això de que la SEAT ha separat el menjador, ha separat els vacunats dels no vacunats, que crec que també ho han fet a nivell voluntari. Bueno, però és que no acaba de solucionar-ho, això, no? És una mesura que jo crec que està bé, però que és escassa.
El problema és que segurament ara començarem a fer un debat també sobre aquest passaport Covid, que tendirà a veure si cal realment o no uniformitzar els criteris, no? Que per una banda, Eva, podria tenir un cert sentit, sobretot perquè els governs autonòmics comencin a tenir clar, quan ho vulguin demanar, exactament quin és el terreny de joc, no? És a dir, quin és el marge perquè la justícia te l'autoritzi o l'autoritzi. Ah, però clar, té res a veure el que passa a Catalunya amb Andalusia.
Que m'he oblidat de dir. Ara també hi ha una tendència a dir, com que el Tribunal de Galícia diu una cosa i el del Basque és una altra, això s'ho han d'encarregar, eh? Això, per exemple, la premsa de dretes deia 17 tribunals, allò. I aquí, en el fons, aquí darrere hi ha un intent, diguem, de dir, escolta, això de les autonomies fa nosa.
Sí, però és que jo volia arribar aquí, Jordi, justament. Però no perquè s'estigui posant de moda o perquè la gent de dretes o la premsa... És que ahir la ministra, quan li van dir, escolti'm, està començant a passar això, és a dir, que al País Basc han dit que no, que a Catalunya s'ho estan plantejant, que l'Aragó el vol plantejar per unes qüestions, que València el vol treballar per... I va dir, no, si aquí no hi ha cap problema, ja vam dir que vagin al Tribunal Suprem i ja dirà el Tribunal Suprem sí. Com ha de ser.
Clar, però jo el que sí que vull és defensar la diversitat. És a dir, evidentment, amb una qüestió de defensa de drets fonamentals, o de protecció de drets fonamentals, és igual al País Basc, a Catalunya, que a Galícia. Ara, amb temes, per exemple, d'altres qüestions que se'n van plantejar, tipus horaris, tipus... Bueno, doncs, no és el mateix les Canàries que el País Basc, no? I evidentment, ha d'haver una diferència no només... Escolta'm, no és el mateix la situació que pot haver un Nadal a Puigcerdà que al Delta de l'Ebre. No. Llavors, evidentment que s'ha de reconèixer la realitat de cada lloc. I, per tant, a mi el del centralisme sempre em fa por, perquè els que prenen les decisions des del centre no tenen en absolut en compte a la perifèria. Ho fan des del seu punt. És a dir, llueve en Espanya, llueve en Madrid, llueve en Espanya.
Eva.
Jo crec que la realitat que s'ha de tenir en compte, si hi ha una insularitat, o sigui, si fa menys calor, fa més calor, si és a la Cerdanya o és al Canà, és la realitat de la pandèmia. És a dir, en tot cas, hi pot haver diferències d'aplicació, com hi va haver durant el primer estadi d'aquest malson, que va ser en els confinaments, si us en recordeu, doncs es van fer territorialitzats quan van millorar les situacions sanitàries de cada zona, no? I es van anar adaptant, i també s'hi va haver d'anar als tribunals, i també després... A mi no em sembla que sigui una bona solució la pilota endavant de dir, bueno, si volen vostès ja aniran al Suprem, no? Perquè... No, en primer lloc hi ha unes autoritats sanitàries que haurien d'aplicar unes normes, perquè quan ho fan en altres, és a dir, quan se fa, per exemple, l'estat d'alarma, que va ser una mesura extrema i que després va estar tombada pels tribunals, però va ser una mesura extrema davant una situació extrema de risc, no? I allà es van passar per damunt de les autonomies, desgraciadament, es va passar per damunt de tot, no? Ho van fer els estats. Però és que la Unió Europea també va dictaminar, si us en recordeu, mesures dràstiques en una situació de risc extrem, com va ser tancaments de fronteres comunitàries. Eh?
Sí.
És a dir, després van als tribunals i, evidentment, hi ha d'haver una vigilància de les sales dels tribunals, de la justícia, perquè això violenti el menys possible els drets, les llibertats i les competències en aquest cas, doncs, de les diferents autonomies, no? Ara bé, dir des del Ministeri, bueno, ja s'aclariran, vagin vostè al Suprem i ja ho trobarem d'aquí un mes, és a dir, si ens ha ensenyat alguna cosa aquesta pandèmia, ens hauria d'haver ensenyat, és que la pandèmia va molt ràpid, si estem parlant de dies, de setmanes, no? Les mesures que s'han d'aplicar han de ser molt ràpides i a mi em fa una mica la sensació que amb aquest nou estadi que tenim, que no és, o sembla que no és una urgència tan ràpida perquè tenim aquesta vacunació al 75%, tornem a lo de sempre. Bueno, ja presentaran vostès una demanda i ja els contestarem algun dia, no? I mentrestant tenim aquestes coses de que si el d'Aragó diu aquí pot haver un vici d'inconstitucionalitat, el d'Euskadi que si els karaokes, aquí ara pendents, però és que els pendents no és només el govern, és a dir, és pendents als governs i, com ha dit el Jordi, si això no s'accepta, s'hauran de prendre altres mesures que seran perjudicials un altre cop per sectors econòmics que ja han estat molt perjudicats.
Sí,
per tant,
sí.
A mi em sembla irresponsable, absolutament, que tot això, des de part del govern espanyol i de les autoritats sanitàries tan catalanes com, sobretot, espanyoles, que són els que ara mateix poden dictaminar segons quin tipus de normatives, deixin això en mans de les diferents sales de les autonomies dels municipals.
Per això es feia aquest plantejament, no? Perquè s'ha dit...
A mi em sembla que no és la manera d'afrontar aquesta situació, perquè no només perquè cadascú pugui fer el que... No es tracta de vulnerar la independència judicial de cada territori, que evidentment hi ha de ser, eh? Jo amb això sí que estic d'acord amb el Jordi, és a dir, aquí no podem fer taula rasa i aquí no passa res, però també és veritat que hi ha una realitat de la pandèmia que ha de passar per damunt de tot, i diré més. Em sembla que la Unió Europea en algunes coses està actuant de manera coordinada com ha de ser, per exemple, una gran idea, tot i que al principi no va funcionar prou bé, va ser la compra conjunta de vacunes per assegurar que tothom tingués accés a aquestes vacunes. S'estan prenent altres decisions, però també s'hauria de prendre una decisió unificada respecte als passaports Covid, perquè no pot ser que se'n diu passaport també per alguna cosa, no només perquè et permeti entrar en un bar a Conca o a Barcelona o a Nàpols, sinó perquè serà un document que et permetrà en un moment determinat o et permet circular dins l'espai comunitari amb una certa seguretat de que s'apliquen unes certes normes sanitàries unificades. Això, si tots els tribunals de tots els cantons, de tots els països de la Unió Europea ho anessin tirant per terra, això seria un caos. Per tant, al contrari, el que crec és que fa falta més coordinació entre els governs, en aquest cas autonòmics, els poders executius.
Doncs
perquè
aquesta...
no ens podem anar... No és aquesta la via que s'han pres, però és que crec que la realitat ens superarà. Eh?
Això és el que ara mateix estem vivint aquí a Catalunya, bàsicament perquè estem pendents del que pugui decidir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, veient el que havia passat fins ara, com a mínim l'experiència recent. El Tribunal avui es prendrà el dia per avaluar la situació, probablement al llarg del matí de demà comunicarà quina és la seva resolució i cas que es pogués començar a aplicar, doncs, doncs, a partir de la mitjanit de divendres, és a dir, el divendres a les 12 de la nit, ja durant tot el divendres, aquesta ampliació de l'ús del passaport Covid seria una realitat a casa nostra. Em queda molt poc temps, només us volia demanar, però això sí, una reflexió final sobre aquesta altra qüestió que ahir, evidentment, amb aquesta sentència amb la qual hem arrencat la tertúlia del Tribunal Suprem, doncs ha quedat en un segon terme. Vam discutir molt si hi hauria quotes o no hi hauria quotes pel català a les plataformes digitals, si aquesta seria la solució o no seria la solució. Finalment hi ha una quota que és del 6%, no pel català, sinó per totes les llengües cooficials a l'Estat. Per tant, estem parlant del català, estem parlant del gallec, estem parlant de l'euskera. Eva...
I del valencià.
I del valencià. I del valencià.
Jo encantat de que ho facin tot en valencià, eh?
A veure, va, l'Eva i el Jordi.
Una mica el que dèiem al principi, no? És llestimós que sempre la protecció d'aquesta de la llengua catalana i de la resta de llengües minoritàries respecte a l'espanyol, a l'Estat, hagin de dependre de la força negociadora, en aquest cas d'Esquerra Republicana i els seus 13 diputats, de la pressió que pugui fer Bildu, és a dir, del moment polític concret. Hauria de ser una qüestió d'Estat. Dit això, em sembla que, tot i que queda molt camí per fer, que un 20% del catàleg de pel·lícules o de documentals o de producció audiovisual europea, un 20%, hagi d'estar en català i en la resta de llengües de l'Estat, i que un 6% de quota d'això que és el que és una, en aquest moment és una de les grans forces culturals, és a dir, les plataformes realment és una de les maneres, segurament la més majoritària, o una de les més majoritàries, de consum de cultura, no? I de vehiculació de la llengua. Per tant, em sembla que és un primer pas, que segurament no és el que tots desitjaríem, però és molt remarcable, perquè pel que dèiem abans, no? Necessitem un pla en tots els fronts per rellançar l'ús social del català. Hem vist i vam veure el que ha passat, per exemple, amb el grup Super 3, TV3, en la corporació, és a dir, totes unes generacions van poder tenir com a referents ficcions fetes en català, generacions de joves. Això s'hauria també de recuperar, cal rellençar-lo no només en les plataformes sinó també en l'àmbit de la televisió pública d'aquest país, però és un primer pas en la bona direcció, efectivament.
A dia d'avui, mirades les plataformes digitals, Barbeta, 1% del contingut en català. Això avui, eh? O sigui, avui dimecres, dia 24 de novembre...
En tendència a la baixa.
1%.
En tendència a la baixa. Jo crec que aquí el tema, el repte, és a dir, a mi em sap greu, no vull que se m'enfadi l'Eva, però vull dir, quan a mi el Gabriel Rufián ahir va dir que hem aconseguit el 6%, i per això els hi han donat els pressupostos, dius, bueno, em va ser més greu pel Gabriel que per l'Ernest Maragall, francament, perquè és més dur. De totes maneres, jo no tenia cap mena de confiança en que això es pogués resoldre des d'aquest punt de vista. Si ens fixem en el que fan altres països amb llengües minoritàries, com Dinamarca i tal, aquí lo important és que tinguem producció audiovisual autòctona. Que després la gent la miri amb la llengua que li doni la gana. Però si tu tens producte català, el producte català es veurà. Producte català de qualitat es veurà. Confiar en que... Vull dir, tot això del 6% és que ni es complirà. Ni es complirà, ni... I a més, si el que es compleixi... Jo ho veig... clar, les generacions joves ja miren la versió original, en general, no? Per tant...
Sí, però tu pots mirar la versió original i que el subtitulat estigui en català, per exemple.
Sí, sí,
la
sí. I
ara
sí,
això ara no es pot fer, per exemple.
Amb això tens tota la raó. Jo, en fi, estic a favor, i el que em sorprèn és que també per una plataforma com Netflix i tot això els hi costi tant el fet d'un subtitulat, perquè un subtitulat tampoc és... Un doblatge és més car.
Si poden estalviar, és el capitalisme salvatge.
Bueno, sí, home, però no estem parlant d'una gran cosa, no? No? Jo crec que si la llei els obliga, amb això. Jo he sentit, em sembla que era avui o ahir, un personatge que no sé ni qui era, però del sector, que deia que els hi sortirà més a compte pagar la multa que complir la llei. Malament. Llavors que la llei està mal feta, eh? Jo crec que normalment les grans corporacions ja tenen prou influència perquè les lleis vagin a favor seu i, per tant, solen complir-les. No tenen tanta complicació per fer-ho, no? Però, vaja, evidentment, jo d'això no confio res, no espero res. Jo espero que... Escolta, com deia, em sembla que era el Companys, president Companys, que totes les causes del món tenen partidari, la causa de Catalunya només té els catalans. Doncs el català o se'l defensen els catalans o...
I les catalanes.
O no hi ha res a fer. Bueno...
És que t'havia de dir alguna cosa per acabar la tertúlia.
No, si vols dir els catalanis. Els catalanis.
No, home, el que sí que...
O les... No, com dius, els catalanis? Però, clar, amb l'article no...
Què vols dir?
Oh, bueno...
El neutre. Em sembla que el Barbeta li està buscant el neutre, els catalans i les catalanes.
El neutre.
No, el que sí que anava a dir que sí que és veritat que... El problema o el punt dèbil o el punt feble que podem tenir, i això sí que ens l'hem de fer mirant nosaltres mateixos, és, per exemple, que aquí hem tingut durant molts anys una llei de cinema que la vam fer aquí, li vam posar uns mínims, que crec que és el 25%, avui sembla que és el dia del 25%, no? Que hauria de ser del cinema en català, i aquest no s'ha complert, no? I...
Bé, només cal veure el cinema, els Premis Gaudí, i és... bueno, que les pel·lícules en llengua no catalana són el...
És a dir,
10 vegades, 5 vegades més que les
catalanes. Necessites producció i necessites un canal d'exhibició. Són coses diferents, òbviament, d'acord? És a dir, molt d'acord en que s'ha d'invertir molt des de polítiques culturals en fer bones produccions. Aquest paper... Hi ha un acord que quan es va fer... Bueno, l'acord... Bueno, forma part del paquet d'acords dels pressupostos amb el govern espanyol. És a dir, el fet de que s'ho poguessin unificar les produccions com a motor de producció cultural a Televisió Espanyola i TV3 a Catalunya. Per què? A favor del català, per tenir més força. És molt car fer productes audiovisuals de qualitat, i quan es fan, doncs, per exemple, m'estic pensant en Merlí, després te'ls trobes les grans plataformes. Tant, sí que estic d'acord en que fa falta invertir en una indústria en la qual Catalunya, a més a més, havia estat bandera, que era la indústria cultural audiovisual, eh? I ja no ho és. Però també fa falta tenir quotes en les exhibidores, en aquest cas els canals, perquè després els puguin passar. Perquè, si no, davant sempre tens produccions molt més potents. És a dir, la situació en què es troba la producció audiovisual catalana no és diferent, segurament, de la que es pugui trobar, no sé, la que fa un flamenc o la que es pugui fer... És a dir, la que fa una cultura petita en un context global. Perquè tu, quan obres Netflix o obres HBO, el que trobes, bàsicament, què són? Produccions franceses? No. I estem parlant de França,
sí.
Que a més és un estat que ha vetllat molt per la protecció de la seva cultura, també com una peça geoestratègica. No, te trobes bàsicament produccions anglosaxones, per tant, ni tan sols espanyoles. La tasca és ingent, però s'han de posar bases i s'han de reforçar aquestes bases. La producció és una... Els canals d'exhibició i les quotes és una altra.
Sobretot perquè hi ha un canvi de paradigma, Eva, no? És a dir, perquè nosaltres aquestes lleis, fins i tot la llei de l'audiovisual, aquesta espanyola que s'acaba de negociar, s'ha gestionat sempre i s'ha tornat a fer amb aquesta llei perquè és normal, pensant amb un caràcter local. I parlo de local referint-me a tot un país com és Espanya. Però el problema és que Netflix i aquestes plataformes són globals i el seu negoci és mundial. No? I per tant, per això hi haurà, fins i tot cada vegada, més enllà que França vulgui defensar el seu propi contingut, Netflix genera continguts d'abast mundial i, per tant, sempre primarà el contingut en anglès. Fins i tot si és el joc del calamar, saps què vull dir?
El que passa que es dirigeix a mercats concrets.
Sí, però el joc del calamar està fet en coreà, eh? I Borgen està fet en danès, eh? Aviam.
Sí, bueno, i Merlí està fet en català, jo què sé.
No, a poc a poc, per això dic, vull dir que aquest fenomen, em refereixo al de les plataformes digitals que estan concebudes ja de base per ser un mercat de caràcter mundial, aquí i allà s'aniran trobant amb aquestes disfuncions que d'alguna manera s'hauran d'anar trampejant i s'hauran d'anar gestionant, bàsicament perquè si la batalla es perd, aleshores sí que
i a més a més,
l'homogenització tendirà a l'anglès i serà...
L'homogenització
serà el de menys el lloc d'origen de producció, per entendre's, no?
Vull, perquè... fixem-nos en un detall. La Ursula von der Leyen parla cada dia amb la llengua del Regne Unit,
sí.
Que és un estat que va decidir marxar de la Unió Europea. Estem així.
Bueno, però és una llengua franca. No, però el que volia apuntar també és que, evidentment, això que dius tu, Pol, tens tota la raó del món, és a dir, són plataformes globals, però després es van ajustant i també s'han d'ajustar les legislacions. Si no, mirem el que ha passat amb Google, amb Facebook, és a dir, les grans plataformes culturals, gairebé totes d'en base nord-americana, quan arriben a la Unió Europea els diu molt bé, vostès, això tot molt bé, però mira, aquí s'adaptaran a tota aquesta sèrie de normes, que no són només lingüístiques, altres tipus de regulacions,
sí, sí,
dels drets a la intimitat, de venda d'imatges, de venda d'informació, de no sé què, i si volen se van als tribunals, i a vegades se van als tribunals, a vegades perden, a vegades guanyen. És a dir, que tot aquest sector, amb empreses globals tan potents, també van adaptant, si s'han d'adaptar les legislacions locals, en aquest cas local s'entendria la llei de normalització lingüística a Catalunya o la llei que pugui sortir de l'audiovisual d'aquest acord que hi va haver ahir, no? Per tant, sempre és mercat, empenyent, però amb unes restriccions que segueixen imposant els estats, o en aquest cas a vegades la Unió Europea. Per això també crec que és molt rellevant l'acord que es va arribar amb la llei de l'audiovisual, perquè és una primera pedra en un camí que té moltes i és molt complexa i molt llarg.
Vinga, va, que per avui ho deixarem aquí. Papa Marès, que vagi molt bé. Una abraçada. Gràcies per ser-hi.
Una abraçada, gràcies.
Jordi Barbeta, un plaer, com sempre.
Bon dia.
Va, que ja pots tornar a posar el mòbil en so i així...
No, el mòbil estava apagat,
Atendre tothom.
Però això, perdona, però això és un fenomen de què és... com es diu això, que ens surt la paraula... Surten anuncis sense demanar-los.
Els pop-up aquests, invasius, diguem-ne,
Vinga.
Roba pàgines, en diuen, ho sàpigues.
Sí, bueno, roba pàgines, quan jo treballava un diari, era aquells anuncis que t'agafaven pràcticament dues terceres parts de la plana, deixant per una noticieta miserable per sobre. No?
Doncs a internet ho han après i no et deixen ni aquest espai miserable, ja també te l'han fotut. Ja ho has pogut comprovar que t'has quedat sense res de res. Fem una pausa per la publicitat. Serà molt breu i tornem cap a la Ciutat de la Justícia.
Ràdio Estel. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda. Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Del gran fins al més xic. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Deixeu-me tornar cap a la Ciutat de la Justícia perquè l'Oriol Junqueras acaba de dirigir unes paraules de suport, en aquest cas cap al Raül Romeva i la resta d'investigats en aquesta causa per l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. Allà a les portes de la Ciutat de la Justícia hi ha també la Judit Caselles. Judit, a veure, què ha dit Oriol Junqueras?
Doncs sí, un discurs que ha volgut escenificar valentia davant la possibilitat que Romeva hagi d'acabar tornant a entrar a la presó. Junqueras diu que no li tenen por a les reixes perquè ja hi han estat i que hi estaran tantes vegades com faci falta si aquest és el camí cap a la llibertat.
I que les seves presons, que ja les coneixem, que ja les hem conegudes, no ens fan por. I en defensa de la democràcia i en defensa del benestar de la gent i en defensa de la justícia, estem disposats a tornar-hi sempre que calgui.
Recordem que Romeva, encara que tingui l'indult, pot tornar a entrar a la presó per aquesta causa.
Ens explicaves, Judit, també que aquí a l'exterior de la Ciutat de la Justícia hi ha representants de la CUP, que hi és la Dolors Sabater, que hi era també, si no recordo malament, l'Eulàlia Reguant. Entenc que elles també han parlat, no sé en quina línia s'han expressat avui.
Sí, ha intervingut Dolors Sabater, que ha fet una crida a l'autodeterminació, a no sostenir més el marc autonòmic, perquè diu que el reprimeix una crítica cap a aquest marc constitucional que té lloc després que ahir Esquerra anunciés que donaria suport als pressupostos generals de l'Estat.
Doncs veurem què acaba passant en aquesta vista. Avui Raül Romeva davant del jutge s'enfronta als delictes de prevaricació, de malversació i també de falsedat documental, el que durant molt temps en aquest país en vam dir corrupció. En aquest cas, aquestes són les acusacions i el que s'està investigant és la despesa que va fer el govern entre els anys 2011 i 2017. Gràcies, Judit. Pendent del que passi aquí a la Ciutat de la Justícia per explicar-ho a Ràdio Estel. Bon dia.
Bon dia, Pol.
Pensant aquesta música vol dir que ja s'acosta al punt de 2:15 del matí. Mercè Arraga, com estem?
Bon com dia. Estàs, Pol? Bon
Olga
dia.
Vallejo, com anem? Bon dia,
bé,
bon dimecres.
Bon dia.
Plou, però és un bon dimecres.
Això mateix, va. I avui a les 11, d'aquí una mitja hora aproximadament, parlarem, tornarem a fer-ho, de fet, perquè tu ja ho vas parlar la setmana passada amb el psicòleg Jaume Funes, no? Vau parlar dels adolescents, sí, i els mòbils. Doncs bé, avui li volem donar un altre punt de vista tot plegat i, de fet, en parlarem amb una de les autores de l'informe d'UNICEF que alertava d'aquest impacte de la tecnologia en l'adolescència, les relacions i riscos i oportunitats. I també, un altre punt de vista que afegirem sobre la taula és l'opinió de la psicòloga Inés Raigón, que és experta en addiccions.
Ens escoltarem amb atenció, que segur que és molt interessant.
I a la una parlarem de líders d'opinió. Quina és la seva funció, per exemple, de Barack Obama, d'Elon Musk, de Bill Gates, de Mancio Ortega? Ho descobrirem amb l'Enric Xicoy, professor de periodisme i secretari acadèmic de la Universitat Blanc Carme.
I ara ha arribat el moment, Pol, de la tria musical. Aprofitant que, per cert, demà s'estrena el documental a Disney Plus de Beatles Get Back.
Ei, és veritat.
Sí.
És veritat que vaig... En el tràiler estava molt bé, hi havia imatges molt xules.
No, i a part és un documental de 3 parts. Dura 7 hores, tot el documental, en aquestes 3 parts.
Bé,
I s'estrenarà demà a Disney Plus en dies consecutius. Avui, què et sembla si revisitem el clàssic dels Beatles?
Ens situem al 1985, la parella del moment. Llavors, Ike and Tina Turner posaven veu i música clàssica dels Beatles. El resultat és aquest.
difícil que ho tens, Mercè Raga, eh? Ja t'aviso.
Espera't, espera't.
No, encara... tu prova.
Va, jo ho provo, ja està, soc molt insistent. Més rock. Va, a veure què et sembla la versió del clàssic dels Beatles, com deia la Olga, de ni més ni menys que ells, Status Quo.
Això fa aigües, com el dia, Mercè.
És que... Sí, em sap greu, eh?
Els
Status Quo ho han intentat, ho han provat i han posat tot el seu talent.
Com anem aquesta setmana? 3-0, no?
3-0. Ja has guanyat?
Ja.
Home, sí, o què?
Ahir sí, ara haurem de revisar.
Haurem de revisar, però és que no puc, és que ni que volgués ajudar-te, eh? Vull dir, els Status Quo hi han posat tot el seu talent, però no arriben a aquí Tina Turner.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Com esteu? Gràcies per marxar per aquest Lost in Translation, que és l'espai, no sé si ho sabíeu, que és aquest espai que aprofitem doncs, per fer aquest traspàs al magazín del matí a Ràdio Estel. Com ja sabeu, avui és dimecres, 24 de novembre, Dia Mundial del Cafè Express, programa 53 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, a les vies de so, Jordi Carretero i, com sempre, José Matosas. Que segur que us en recordareu, eh? Que fa uns dies coneixíem, gràcies a un estudi d'UNICEF, que un de cada 5 adolescents té un problema greu d'addicció al mòbil. Doncs bé, aquest dimecres li volem donar la volta a aquest estudi. Com ho farem? Primer de tot parlarem amb Belén Andrade, equip de campanyes de sensibilització d'UNICEF a Espanya, i després parlarem amb Inés Raigón, psicòloga especialista en addiccions i trastorns de la conducta alimentària. Avui també obrim fil amb la periodista Judit Caselles. De fet, l'acabem d'escoltar, la Judit doncs, ara mateix està a la Ciutat de la Justícia, i ella ens farà aquesta crònica especial els dimecres a la part magazín del matí a Ràdio Estel per saber d'on venim, cap a on anem políticament parlant aquesta setmana. I aquesta setmana tots, o gairebé tots, la veritat és que tenim la mirada posada al Black Friday. Doncs bé, avui a la Tecnopèdia el Pau Font també fixarà la seva mirada en aquesta festa, podem dir-ho així. I de fet ens aportarà dades com aquesta. Fixeu-vos, els productes que hi ha a la venda pel Black Friday, només un 20% estan realment rebaixats. L'estalvi general és només d'un 8%. En parlarem avui amb l'expert en tecnologia. I a la una, per cert, en poques paraules, com sempre, l'espai de comunicació del matí a Ràdio Estel, parlarem dels líders d'opinió. En descobrirem més coses amb Enric Xicoi, professor de periodisme i secretari acadèmic de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Tot això i més si et quedes a passar el matí amb nosaltres, aquí al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Com estàs, Olga Vallejo? Bon dia de nou.
Molt bé, bon dia.
Així m'agrada. La Olga, tu també ets... Ah, és que anava a dir, t'agraden els dies plujosos, tu t'agraden tots els dies.
Sí,
plogi.
Mira,
plogui, ja no sé ni parlar.
M'agrada sobretot nevi. Si arribo i no duc paraigües i no m'he mullat. Això m'encanta.
Això és fantàstic, ja, no?
És com, avui pot ser un bon dia. Que... I ara que plou, com estem a cobert, penso, que plogui. Que...
David Serra, com estàs?
Hola, què tal?
Bon dia.
Molt bé.
Sí?
Sí.
Bueno. Què? Anava a dir, què el Barça? Sembla que hi ha...
Què el Barça? No el vaig veure, el Barça.
Ben fet.
No,
han dit van jugar millor, eh? Jo vaig veure la primera part, sí.
Jo crec que són les ganes de pensar que juguen millor.
No, això també pot ser. No, però jo crec que ja anem bé, anem pujant. Sí, home, sí. Va, jo no sé si aquesta notícia haurà tret la son o no a la zona Vallejo, aquí a la Olga. Vinga, preguntem. Olga Vallejo, què t'ha tret la son?
La falta de gol del Barça.
Em dius ara?
No, que és broma. Bé, el que sí que em preocupa és la sentència... No. Però avui anava sentint el Barça millor, la falta de gol... Doncs no, a mi no m'ha preocupat això. El que sí que em preocupa és la sentència del Tribunal Suprem, que ha rebutjat el recurs que va interposar l'executiu a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. En teoria, la immersió lingüística a les escoles garanteix que en acabar l'etapa escolar tothom domina tant el català com el castellà. Tenim clar que el castellà el dominen, el català ho posem en dubte. Però, com a mínim, aquesta és la intenció.
Quines han estat les reaccions, Olga?
Doncs n'hi ha de tota mena i totes previsibles. Els que diuen que per fi es fa justícia i els que creuen que això és inadmissible. Un dels destacats del Mundo és, atenció, la Generalitat de Catalunya ordena als directors espiar a professors que parlen en castellà. Us donarem eines per entrar a les aules. Els titulars dels diaris...
Ara m'ha recordat a la Glòria Serra.
Sí? És que és èpic, això. No. Això és molt èpic, eh? Els donaran eires per entrar a les aules. Els titulars dels diaris catalans són Estocada al Suprem de la immersió lingüística. Aquest és un titular de l'Ara. Després, nou revés a la immersió a l'escola, escriuen el Punt Avui. La Vanguardia ja opta per ser més descriptiva, eh? No fos cas aquí que ens mostréssim massa a favor, massa en contra... I escriuen, el Suprem obliga les escoles catalanes a fer un 25% en castellà. El conseller d'Educació, com era d'esperar, rebutja la sentència i ha demanat als centres escolars que ignorin la resolució judicial. Per descomptat, Pablo Casado ha exigit a Pedro Sánchez que exigeixi a la Generalitat a complir amb l'obligació del castellà a les escoles catalanes. Jo convidaria Casado a passar una setmana a diferents escoles de Catalunya.
Ara.
Quan veiés quin ús se'n fa el català, sobretot als espais de lleure, ja estaria menys neguitós per l'estat del castellà, perquè és que em fa patir pensar que pateix per una cosa que no cal. Però així ja estaria com més tranquil, pobre home.
Bé, de fet, la sentència sobre el català a les escoles fa pública el mateix dia que Esquerra diu sí als pressupostos centrals.
Oh, quina coincidència! No ens ho haguéssim imaginat mai que podria passar una cosa així. S'arriba a un acord, se sap que haurà d'haver un mínim del 6% de l'oferta de les plataformes audiovisuals, que aquest 6% serà en les llengües cooficials, català, euskera i gallec. Els continguts hauran de ser subtitulats o doblats i s'hauran d'incorporar als catàlegs, no? I justament, quan se sabia aquesta notícia, Jaume Ripoll, que el vam tenir al matí a Radio Estel, un dels responsables de Filmin, plataforma audiovisual d'aquí, de casa nostra, feia un tuit recordant que fa 15 anys que existeixen, que més del 20% dels seus continguts estan doblats o subtitulats en català i més del 60% del contingut de Filmin és de la Unió Europea. També que està disponible en euskera la plataforma i que tenen produccions pròpies en castellà i català. En qualsevol cas, la protecció lingüística que s'ha acordat i que permetrà tenir el suport d'Esquerra als pressupostos generals de l'Estat es garantirà per llei mitjançant quotes i ajuts públics.
A veure què passa, perquè aquesta també és una promesa, no?
Això són paraules.
Això.
Paraules.
Fins que no es concretin en fets. Bé, pares d'atenció també avui a un estudi que va fer públic també ahir, per cert, al Barcelona Supercomputing Center.
L'estudi apunta que les restriccions actuals a la circulació a la ciutat de Barcelona són insuficients per complir amb la legislació de qualitat de l'aire de la Unió Europea i que les restriccions s'haurien d'extendre a tota la ciutat.
I unes altres xifres que alerten de canvis a la societat, per cert, xinesa.
El Punt Avui es fa ressò de la taxa de natalitat de la Xina, que s'ensorra i és la més baixa des del 1978. Sembla que els joves no tenen interès a casar-se ni a tenir fills, entre altres motius perquè tant la vivenda com l'educació i la salut a la Xina són cares i per la bonança econòmica tenen més bonants i deuen pensar ara perquè ens compliquem la vida. Per combatre aquesta tendència, les autoritats xineses tiren endavant diverses estratègies com relaxar les limitacions al nombre de fills, reduir costos associats a la criança o establir períodes de reflexió obligatoris per als divorcis. Ja sabeu, la gent se separa, llavors dues cases... Molt complicat tot això. Qualsevol cas, pedaços. Sembla ser que la Xina també són experts en pedaços.
Estarem molt pendents i en seguirem aquesta notícia, però en tot cas, aquella informació que no ens podem perdre aquest dimecres.
Dues contres, la de La Vanguardia, l'entrevista que li fan a la Marta Sagarra, investigadora del CNRS, el Centre Nacional de la Recerca Científica a París, que publica un llibre Genera una immersió ràpida. Perquè li interessin els temes d'identitat de gènere o la construcció cultural del gènere, val la pena llegir el que diu.
I l'altra contra interessant?
La del País. La conversa és amb la violista Isabel Villanueva, que proposa que s'aboleixi el concepte de música clàssica. M'ha agradat molt. Proposa que desetiquetem.
Hem de treure.
Que complicat, eh?
Sí, a veure,
traiem l'etiqueta.
Sí.
Que desetiquetem. És que ho havia escrit malament. Ja. Desetiquetem. Sí. Argumenta que la música és música des de molts segles abans que el classicisme. Recorda que Bach ha alimentat el jazz o a Madonna i que al segle XVII eren molt més lliures els músics d'aleshores que els músics pop d'ara.
10 i 40 minuts. Què t'ha fet somriure?
Diverses notícies culturals. La primera, saber que el Museu del Còmic de Sant Cugat va inaugurar ahir l'exposició El Jueves, casi 45 años de humor satírico, que celebra 45 anys la revista, i es podran veure originals, fotografies i documents d'aquesta revista. Tenim temps per veure-la fins al 27 de febrer.
I, de fet, hi ha una altra exposició que ens recomanes.
És la que s'inaugura demà a la Notre Dance House de París. Una excusa per viatjar.
Home, perfecte.
Jo crec que la Marta Jarque, si ens està escoltant, Marta, cap a París. Li dediquen una pàgina a La Vanguardia. França homenatge a la històrica ballarina i cantant de music hall nord-americana i francesa. Sobretot va ser una combatent antiracista i resistent a la Segona Guerra Mundial.
I què et sembla si lliguem el Foxtrot de Josephine Baker amb l'indie dels Arctic Monkeys? Tries,
avui també són notícia la banda britànica perquè ha anunciat diversos concerts on podrem gaudir del seu directe l'any vinent. Els primers afortunats seran els romanesos o qui vagi al Summer World Festival. Els seguiran altres ciutats com Budapest, Zúrich, París. Tots aquests concerts seran l'agost del 2022. I 1 de setembre de l'any vinent, ja podem apuntar a l'agenda. Arctic Monkeys estaran en concert al Festival Cala Mijas de Màlaga.
Va, i de música, acabem amb cinema.
15 hores. És la darrera pel·lícula de Judit Colell, que estrena al Festival Temporada Alta de Girona. Avui tracta sobre la violència masclista a les classes benestants.
Ara, què te passa?
Anoche me hiciste perder los nervios. Tú sabes que yo no soy así. Me tienes que ayudar y poner de tu parte, si no. Además.
Com llegim al Punt avui, els rics també maltracten. La preestrena és avui a les 8 del vespre al Cinema Trufó de Girona i al desembre arribarà als cinemes.
La imatge del dia.
La imatge del dia és virtual perquè encara David Serra no és una realitat.
No, no existeix. O sigui, la imatge mostra, la imatge de La Vanguardia, serveix per fer-nos una idea de com serà el pessebre que muntarà l'Ajuntament de Barcelona i, home, com ja és tradició, generarà segur debats i polèmiques. Aquest any, atenció, no hi haurà pessebre a la plaça Sant Jaume, sinó que aquest pessebre diríem que s'estendrà, va més enllà, les figuretes s'han mogut, cobren vida pròpia, tiqui-tiqui-tiqui, i se n'ha anat cap als carrers Ferran i Jaume
I. Vivent, no?
Com l'anunci d'aquell, de les muñeques.
Ah, és veritat.
Sí, és el mateix.
Les muñeques del portal.
Aniran, doncs, per aquests dos carrers, des de la Rambla fins a Via Laietana, passant per plaça Sant Jaume. Els dos carrers estaran plens de figures tradicionals del pessebre, totes elles il·luminades, i estaran penjades a les façanes i als balcons. Per tant, més que un pessebre, es veu com un paisatge de Nadal. A veure, coses bones. Això, home, més llum per Nadal, que sempre fa bonic i sempre fa més maco tot, i que em dediqui ja uns anys que feia una miqueta de paneta a Barcelona. Ara ja no tant, però fa uns anys sí. I també que tots els podem contemplar sense aquells cops de cols, aglomeracions o cues que havíem de fer a la plaça Sant Jaume. Coses dolentes. A veure, jo personalment no l'hi trobo. Oh, estrany, no? Jo no trobo coses dolentes.
Què t'ha passat, David?
No, a veure, jo només em pregunto de què estan fetes aquestes figuretes. Jo crec que les han fet a mà, artesanalment, i que porten 10 anys fent-les.
Creus, no?
Sí, crec, perquè, clar, aquesta instal·lació ha costat, ens ha costat, 190.000 euros. Això suposa un 125% més respecte al pessebre del 2019. L'any passat no es va fer. Recordeu el de les capses?
És el pressupost de l'any passat.
El de les capses aquell, que a mi personalment m'agradava molt, semblava molt més laboriós. Aquests són unes figures blanques il·luminades penjades.
No és res més, eh?
És la idea.
És la idea, és la idea. La idea és de l'arquitecte Jordi Dauder, que segur que és una de les persones més contentes. Home, podrà comprar molts torrons, molts panetonis i molts percebes per aquest Nadal, tal i com ja va fer el 2017, perquè el pessebre d'aquell any també era seu.
Ah,
fa 4 anys.
I,
coincidència, no sigueu malpensats, que és coincidència, aquell any tot van ser siluetes de figures il·luminades penjades d'un pal. Siluetes il·luminades.
És el germen de la creativitat. Va començar llavors.
Siluetes il·luminades 2017, siluetes il·luminades 2021. Seran les mateixes siluetes il·luminades?
Doncs amb aquesta pregunta de David Serra, nosaltres passem... Mireu, no sé si sabíeu això, eh? Que la primera impressió depèn de què? De la manera que dius? Hola, hola, hola,
hola! Clar, t'ho diguem hola, Mercè, i et diré com ets. Per arribar a aquesta conclusió, avui he hagut de fer un viatge express al Canadà. Una investigació duta a terme per psicòlegs de la Universitat de Lethbridge, al Canadà, assegura que l'entonació d'una simple salutació com un... Doncs aquest hola dona més informació de la que sabíem, com per exemple ens donarà detalls sobre la nostra personalitat i també condicionarà l'opinió que l'oient es forma sobre nosaltres.
Clar, però a veure, Olga, tots ens estem preguntant des de Canadà, informa'ns, en què es basa aquest estudi?
Jo també m'ho pregunto a vegades. Doncs bé, segons els investigadors canadencs, les primeres síl·labes d'una conversa són decisives a l'hora de causar una bona impressió en els altres, ja que amb aquesta interlocució n'hi ha prou per revelar si són persones dominants o, per contra, fiables. Per extreure aquesta conclusió, l'equip va registrar el to de veu de 64 estudiants, mentre que, per cert, 64 són pocs, no? És el primer que he pensat, però vaja. A partir d'aquests 64 han començat a extreure conclusions. Aquests 64 estudiants els registraven mentre llegien de manera neutral un diàleg que incluïa una conversa telefònica. Posteriorment es va extreure la paraula hola dels enregistraments i es va reproduir davant 320 estudiants, aquí ja vam veure que feia falta una mostra més àmplia, amb l'objectiu que classifiquessin les veus d'acord amb 10 trets de personalitat, incloent-hi el nivell de confiança, la dominació, l'atractiu o l'amabilitat. Sorprenentment, la majoria de les veus suscitaven les mateixes opinions als oients.
Ah, però a veure, llavors, quines conclusions es van treure d'aquest informe?
Doncs que els homes que van elevar el to de veu i les dones que ho van alternar van ser percebuts com a persones dignes de confiança. Per contra, els homes de to més baix van ser classificats com a persones dominants, com també va ser en el cas de les dones amb un to mitjà més gran. L'estudi va revelar, a més, que la sensació de confiança emana del to i la fluïdesa de la veu. I aquesta informació que us he donat avui pot ser crucial, pel vostre
futur.
Ah, sí? Futur. Home,
clar. Clar, bueno, clar.
De fet, segons els autors del treball, l'urgència amb què podem formar judicis de valor té un sentit evolutiu, ja que decidir en qui confiar i en qui no, en qüestió de segons com, pot resultar crucial per la nostra supervivència.
Doncs moltes gràcies, Olga, per aquesta informació.
Seguiré atenta a com saludar la gent.
Clar, per tant, si diem un hola, no? Seria...
Ara ja m'ha quedat clar. Són dues síl·labes.
Clar.
Sí, tens molta energia.
Dues síl·labes, ja està, no? Només, no entenc jo això.
És determinant.
Tothom diu hola, no?
Sí, però hi ha oles i oles,
és el punt d'entonació, clar. O sigui, és clar, el punt d'entonació on dius l'hola.
Si dius hola.
Clar, sí. L'altra cosa és si dius hola i li poses un cop a l'espatlla que el destrosses.
Ara, ara, ara.
Dominant.
Va, que viatgem a Itàlia avui per trobar, David, el que és tendència. Atenció ara amb el que diem, Una moda perillosa i que diu molt de la condició humana.
Sí, que no entenc encara com no ens hem extingit, ofegats per
general,
la nostra
tots,
pròpia
no?
estupidesa.
Totalment.
Sí,
Què ha passat?
Resulta que la regió d'Alto Adige, que està tocant amb Àustria, recordem Àustria, confinada pels alts registres de coronavirus, s'estan posant de moda les anomenades coronafestes. A veure, això es tracta de reunions socials en què hi ha una condició. Com a mínim, un dels convidats ha d'estar infectat de Covid. D'aquesta manera, la resta d'assistents es poden contagiar, que és el que volen, contagiar-se.
O sigui, és la finalitat, no?
Sí, la finalitat.
De les
llavors,
coronafestes.
Com una ruleta russa, una ruleta russa,
sí.
Però amb coronavirus.
I l'objectiu és, per tant?
Obtenir passaport Covid sense necessitat de vacunar-se. A veure, s'ha descobert i s'està investigant després que almenys 3 persones ingressades en un hospital se'ls va diagnosticar una pulmonia severa. Tots 3, curiós, havien anat a una d'aquestes festes que s'organitzen a través de les xarxes socials, com no podia ser de cap altra manera, i ho fan col·lectius antivacunes sempre en espais privats. De moment se sap com a mínim d'una vintena de festes, només en aquesta regió del nord d'Itàlia. I l'edat dels assistents està entre els 28 i els 60 anys, que ja comença a ser una edat de risc.
Els rucs n'hi ha de totes les edats.
Sí, i segurament molts d'aquests rucs que van a aquestes festes són rics. Són rics i rucs. De moment, a Itàlia, el passaport Covid, no de moment, sinó per ara, és imprescindible, fins i tot per anar a treballar. Clar, per tenir-lo, cal estar vacunat, o bé s'ha fet un test, cada 24, 48 hores, un test que t'has de pagar tu mateix, o bé haver passat la malaltia en els últims 6 mesos. I aquesta és l'opció triada cada vegada per més gent, que són aquests negacionistes de les vacunes, són, de fet, negacionistes de la vida, negacionistes de la intel·ligència.
Sí, és que a mi em recorda això una mica amb distància, el juego del calamar, no? Que moltes vegades al final la gent ja no sap què fer de debò.
Clar, és que dius, munto una festa, així em contagio, em surt més barat perquè no m'he de fer el test.
Surt més en compte contagiar-se, que no saps si
no
pots morir.
No vull vacunar perquè no hi crec.
Sí.
I aleshores, això, home, mira, jo crec que... És igual, no diré el que millor que penso que els hi podria passar a aquesta gent.
Fem una cosa.
Que es vacunin.
Ah, això, es vacunin,
ja exacte.
Està. Canviem de qüestió, perquè, atenció,
sí,
ara ens centrem en uns crancs que han aconseguit paralitzar tota una illa.
A la illa Nadal, Christmas Island, una de les illes de l'oceà Índic, que pertany a Austràlia, per cert, això que esteu sentint, és un muntatge d'una mena de crancs flamencs que ballen amb un pop.
M'encanta.
Ho fa molt bé, David Serra, això.
Les castanyoles.
Si no, de fer de cranc.
Electrònic, ja et passaré el link del vídeo, ja veuràs. Bé, aquesta illa de l'oceà Índic, sí, que forma part d'Austràlia, tot i està molt a prop d'Indonèsia, els crancs vermells migratoris han omplert les carreteres fins al punt que han hagut de tallar-ne algunes. Aquest cranc vermell és exclusiu de l'illa i està protegit per la llei australiana.
I què ha passat, Olga? Em fas patir amb aquests crancs.
No, tranquil·la, que la majoria estan bé, tot i que el que passa moltes vegades és que hi ha cotxes que els maten o que són uns crustacis que és tan dura la seva closca, que moltes vegades rebenta els pneumàtics i hi ha molts accidents de trànsit. Per això opten per tallar carreteres. És un fenomen ecològic habitual a Austràlia, a la illa. Els crancs migren fins al mar per desovar i un cop deixen els ous allà, doncs després ja tornen. A cap altre lloc del món passa tant com a Christmas Island. Aquest viatge migratori és un cop l'any. Comença sempre entre novembre, desembre. Milions de crancs van xinuixant-ho des de la muntanya fins que arriben a la costa d'Austràlia Occidental i després tornen a la muntanya. Les femelles estan un parell de setmanes per posar els ous i cada cranc pot produir fins a 100.000 ous. I aquest any està sent espectacular. Ho explicava el gerent de recursos naturals del Parc Nacional d'Illa Nadal.
This migration has just been absolutely epic. The roads have been a seething mass of red crabs.
Èpic, ja ho diu, que està sent èpic. Per si voleu anar-hi o començar a preparar-vos per la setmana vinent, per l'any vinent, vull dir, els millors llocs per veure els mars de crancs són Flying Fish Cove, Drumside, Greta Beach i Ethel Beach.
Doncs gràcies per aquestes pistes, ho tindrem en compte. Ara mateix 8 minuts ja ens situem al punt de les 11. A partir de la 1, què passarà en aquest programa? Doncs que donarem resposta a la notícia d'ahir de dues còndor femella que han cridat i han criat pollets còndor sense la intervenció de cap mascle còndor. De fet, ens ho explicaves, ahir.
Ens va sorprendre tant que això pogués ser possible.
Que et va cridar l'atenció tu, Olga. No?
Clar, que per entendre com pot ser possible aquest cas de partenogènesi aviar, la primera vegada que passa al món, parlarem amb tot un expert en evolució biològica, en Cristian Canyestro, que és membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat i investigador principal del grup de recerca Evolució i Desenvolupament de la Universitat de Barcelona.
Vinga, doncs això serà a partir de la 1, després de l'espai de comunicació en poques paraules, que per cert avui parlarem amb el professor Enric Xicoi, que ens parlarà sobre els líders d'opinió, que cada vegada doncs sembla... No, de fet, sempre han tingut molta influència sobre nosaltres, però som conscients del poder que tenen.
Segur
fins
que
a quin
no.
Límit estem parlant, entre d'altres, doncs, del mateix Barack Obama. Bé, cadascú té el seu... No sé, es poden triar líders d'opinió, creieu?
Home, que potser cadascú... No sé, n'hi haurà alguns que coincidirem, no? Que potser estem o no d'acord, però sabem que quan diuen alguna cosa tothom se'n fa ressò.
Donald Trump, no? Probablement és un líder d'opinió que tu no buscaries, tant, però que
segur,
hi és, no?
Segur.
Bé, doncs en parlarem, sí, de fet, avui, no?
Sí.
David, a partir de la 1. Però abans, què ha de passar, això? Com sempre, arriba el moment de la freqüència madurada abans d'arribar al punt de les 11, el misteri sonor de cada dia, que avui Ja comença a ser tradició. No ens ho porta Marta Hark.
No.
Marta, on ets?
Marta, on ets?
David Serra.
Hola, què tal?
Ets tu el responsable.
Sí, sóc jo el responsable de la freqüència. Sí.
No?
Sí, sí, mira,
t'agrada fer la freqüència?
Molt, molt, m'agrada molt. M'estic passant molt bé, la veritat.
Sí, sí. A veure, va.
Sobretot ho passo bé quan intento posar-ho més difícil. Ja sóc així de dolent tot. A veure...
Expliquem a aquella gent què és la freqüència madurada, no?
Jo proposo un misteri, un parell, de fet, amb dues pistes, i qui encerteu la pregunta relacionada amb aquests misteris sonors, doncs podreu optar a una cistella de productes Caprabo, que és meravellosa. Meravellosa queda curt. O sigui, és espectacular. I tot el que hi ha dins és consumible 100% en 10 minuts. Si la veus i no pots parar de menjar. A mi m'ha passat, eh? A mi m'ha passat, jo com ara, com a expert en freqüència, soc catador de cistelles.
Només faltaria.
L'he catat. I
també de sentir,
boníssim.
De gaudir, eh?
No, sí, això també. No us ho parleu ràpid, perquè no ho gaudireu tant. Però escolta, ara de cara a les festes de Nadal, que hi ha tants àpats, mira, us anirà molt bé. Va, anem al
mira,
misteri.
I mira, ja només la cistella que ja fa goig, d'alguna manera, per anar a comprar doncs, les coses pel Nadal i tal, la pots fer servir,
sí,
és que està tot pensat.
Sí, ja l'estic a la platja, per exemple.
També, per exemple.
Vinga, anem pel primer. Anem per la pregunta, perdó. Avui he pensat amb la Marta Harke. M'he recordat aquell In Memoriam que em va fer la setmana passada.
Pam, tasca.
I aleshores tinc un enigma d'una dificultat avui extrema. En honor seu i pensant en ella, amb les dificultats que posa a l'hora,
no?,
de fer els enigmes. A veure, avui fa 18 anys que pobret es deixava un animaló molt estimat per a tots, especialment per a tots els barcelonins i barcelonines. Era una bèstia, no era catalana... Tot i que després s'hi va fer. Després sí que va ser català.
Home, ja ho deia Jordi Pujol.
Català
no?
És qui, també és qui viu i treballa a Catalunya.
I va estar molts anys vivint a Catalunya. Eh?
I treballant, anys, també.
I treballant també. Sí, que feia moltes coses. Després les explicaré, una de les coses que a mi personalment m'havia fet. De veritat, eh?
Ui.
No físicament, eh? Visualment. Va, anem per la primera pista.
O sigui, la qüestió, la pregunta seria de qui estem parlant, no?
Ai, sí, clar, no ho he dit, oi? Sí, de qui estem parlant. Quina bèstia, quin animal va morir fa 18 anys, tan estimat per tots nosaltres. La primera pista és aquesta.
D'acord.
El tenim. Avui no despista.
Sí. No, avui no despista, no?
Avui no despista. Jo sempre que venia a Barcelona l'anava a veure.
En sèrio?
Sempre. Jo era sardanista... I llavors, sempre que veníem a Barcelona a ballar sardana...
Ah, Olga Vallejo, tu eres sardanista?
De petita, home, contava i tot,
eh? Els micros. Sí, sí. Què vol dir això? Això és un chess long, eh?
Que ballava sardanes, que
mira,
els dissabtes a
l'escola... Molt bé, eh?
Als 80, la cultura catalana... 80,
tu vas fer l'escola, no?, de sardanes. Us en recordeu que hi havia...
Sí, a la plaça Catalunya, home. I es feien uns cursets els dissabtes.
Doncs a la meva escola...
I no ho has continuat o no, aquesta afició?
No, a vegades, quan veig algú que balla, si fan llargs, m'hi sumo.
Ah, sí?
Home, perquè m'agrada.
Jo era que, quan era petit, sabeu què feia? Anava allò que fa tanta ràbia dels nens corrent entre sardanes.
Feies un slàlom, no? Com va això?
Ens perseguíem, jugàvem no sé com es diu en català, allò pillar, sí, no sé com es diu en català, però entre sardanes i cames i braços.
Era més emocionant.
Era més emocionant i els feia una gràcia als sardanistes.
Escolteu, va, si la gent ja té la resposta de la freqüència madurada...
Segur que no.
Què hem de fer?
Mira, ens podeu enviar la resposta per WhatsApp, un missatge de veu, al 663-99-30-62... Cada dia el dic diferent,
sí,
t'he fixat.
Veritat.
O el correu electrònic del programa, que és elmatí, tot junt, eh? Elmatí, amb minúscules, @radioestel.cat.
Vinga, 2 minuts i ens situem al punt de les 11. Ja sabeu que aquesta setmana, gràcies, David, li pugem el FADER a la música que visibilitza la lluita contra la violència masclista. Avui, de fet, li pugem el FADER a la cantant nord-americana Taylor Swift i la seva cançó The Man. La cantant de Tennessee, en aquesta cançó, imagina el tracte que els mitjans li farien si fos un home. La cançó va rebre elogis dels crítics que, per cert, van elogiar doncs, el missatge feminista del tema. Aquí la teniu sonant avui al matí a Ràdio Estel. Amb ella arribem fins al punt de les 11 i després parlarem d'addiccions i també d'adolescents. I'm so sick.
go running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that I'm so sick of them coming at me again.